Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Desconnectar-se del tot del Barça. A veure, un moment. Sí. Què tal? Benvinguts. Passeu, passeu. Barça reservat, episodi 32. 32? Sí, 32.
Renoi.
És un episodi que jo crec que li direm Bernardo Silva.
Sí. Ep.
Crec que sí. Però abans, i aquí amb el Bernat Soler que ja hem sentit, ep, què passa? Amb el Xavi Campos i el Xavi Hernández, que feia molt que no venia al reservat.
Dos mesos i mig.
Però està tot igual, semblava que no, però Xavi es queda.
Igual no sé jo.
És veritat, no, el vas deixar amb opcions a guanyar coses.
Sí, sí, lamentablement no estem igual.
Però vaja, doncs amb tots ells fem aquest Barça reservat i amb algú més que el tinc pendent de trucar. Ja sabeu que les trucades ens agraden per explicar coses, però abans us vull explicar una conversa que em van explicar l'altre dia que va haver-hi entre Florentino Pérez i Joan Laporta. Una conversa que va passar al dinar de directives, abans del clàssic de Lliga. Aquell dinar a Madrid es va fer amb molt bon ambient, aparentment entre les dues directives, tot molt correcte, van parlar de moltes coses, de futbol, de la Superliga, per cert, que ja tenim l'objectiu, ara ja era l'objectiu més factible, tot i que encara complicat, perquè fa molt que no es parla de Superliga, d'aquell del setembre del 25, allò de començar aquesta temporada del setembre del 24, Joan Laporta ja fa setmanes que la Superliga li va dir això, oblida-te'n, i la seva resposta va ser doncs que sigui l'any que ve, perquè si no ja sabeu que jo me'n torno cap a la ECA. Però vaja, en aquell dinar van dir que han de seguir igual amb la Superliga, que ara el que més els ocupa a la Superliga és trobar l'empresa que fa aquella plataforma per veure els partits, perquè sense això doncs no pots engegar cap projecte. I també hi ha un altre petit, no canvi, però sí un període de reflexió pel que fa al format, perquè la victòria al Leverkusen a la Bundesliga els ha fet reflexionar de dir, clar, ells havien dit que aquests equips com el Girona, si guanyava la Lliga, hauria de començar de totes maneres des de la tercera divisió de la Superliga. Doncs ara potser això canviarà. I serà que si guanyes la Lliga i no ets dels equips, entre cometes, fundadors, doncs tot i així tens l'opció de l'any que ve.
Però has de guanyar la Lliga, eh?
Sí. Guanyar
el Girona, si acaba segon, no tindria
accés. No, aniria a la tercera divisió. Ara mateix com està el format. Però vaja, estan en període de reflexió. Però tornem a aquesta conversa que hi havia entre Florentino i Joan Laporta. Recordem que el clàssic de Lliga es va jugar després de l'eliminació amb el PSG, que l'ambient tot era molt decepció a l'entorn, al club, hi havia nervis amb Xavi, amb tot plegat. Era un moment complicat. I hi ha un moment del dinar en què el president del Madrid li diu a Joan Laporta: però a veure, oye. Bé, no l'imitaré perquè sóc superdolenta fent imitacions, tot i que és bastant imitable, no? El Bernat potser ho sabria fer, això.
No, ja no tenim ni edat ni habilitat.
Li diu a Joan Laporta, diu, però a veure, per què us poseu tan nerviosos amb la temporada? Diu, no passa res per no guanyar. Diu, nosaltres l'any passat no vam guanyar, i diu, bé, vam guanyar la Copa del Rei, però és com si no fos un títol, va dir Florentino, la Lliga la veu guanyar vosaltres, i nosaltres no va passar res, no vam entrar en cap crisi i ens vam quedar en Xeloti. Diu, per què es posa tan nerviosos? I la porta aquí, bé, pel que expliquen, va respondre bé que les caigudes a Europa dels últims anys ja fan molt mal al Barça, que l'entorn del Barça és diferent al Real Madrid, però que és segurament més complexa que l'entorn que té el Madrid, el del Barça, però vaja, em va fer gràcia.
Ancelotti havia guanyat la Champions, la temporada anterior, la passada, o sigui...
Sí, sí, que vull dir
el context és molt diferent.
Però clar, diu, és el primer any de Xavi, diu, perquè ell se sorprenia de dir, ostres, veniu aquí al Clàssic, que sembla que tingueu un incendi, diu, no passa res per no guanyar i quedar-te un any en blanc.
Jo també vull afegir una cosa, i és que sobre el futur de la banqueta del Barça, qui obre el meló i qui obre el debat és el mateix entrenador anunciant que marxarà. Si Xavi no hagués dit res el mes de gener, ara és possible hi hagués una mica de debat.
Com en aquell moment hi havia debat, no?
Però no sé si un debat tan encès com per plantejar-se si Xavi continuaria o no continuaria. No dic que no passés amb la temporada en blanc, però tot el soroll que hi ha hagut ha estat provocat perquè el mateix entrenador va obrir aquesta possibilitat.
El mateix Xavi, abans d'anunciar la sortida aquest estiu, va dir que si no guanyava, marxava.
Exacte, sí, sí. Però jo fins i tot m'arribo a plantejar que si Xavi no hagués plantejat cap d'aquestes opcions, potser ara arribaríem a un punt que, havent perdut tots els títols, encara la gent diria, bé, doncs continuem un any més, no passa res.
Bé, doncs aquesta va ser la conversa, i ara un moment perquè vull fer la trucada que us he dit, que la tinc pendent i m'ha dit, ara puc parlar...
Avui també m'han trucat d'un altre reservat a mi.
Ah, sí?
Sí, a Girona.
A veure, un moment... Oriol?
Sí?
Oriol?
Sí, Laia.
Oriol Domènech, què tal?
Passa? Com estem?
Molt bé, que som aquí al reservat, no pots venir, però dic que avui has de venir, perquè jo he començat el reservat dient avui ha de ser Bernardo Silva.
I a més fa dies que no em passo per aquí.
Home, fa dies que no vens per aquí. Aviam, un dia, però el pròxim dia ja vens aquí quan, presencialment, eh?
Quan vulguis.
Però hem de parlar de Bernardo Silva, perquè és un dels noms un dels desitjos del Barça, però dels últims estius. I aquest estiu el Barça torna a dir que Bernardo Silva, doncs a veure, que si el poden fitxar, doncs el fitxaran. I que juga amb una arma al Barça, que és el desig que té el jugador per venir aquí a Barcelona. Tu això ho confirmes, eh? Tu que estàs a prop del seu entorn i que has estat fa poc per allà i que has escoltat coses. Vull dir, Bernardo Silva vol venir al Barça.
Sí, sí, totalment. És un enamorat de la ciutat, del club, i ha estat aquí diverses vegades perquè la seva cunyada, bueno, els seus cunyats viuen aquí, i per tant és la seva primera opció.
D'acord. Això ja ho tenim, vol venir aquí. Molt bé, això no ha canviat. Segona opció, Guardiola el deixarà anar?
Sí, jo crec que sí. De fet, l'any passat Bernardo Silva ja tenia l'opció de venir al Barça, també el PSG, i va renovar per un any més amb el City, però una mica amb el compromís que el deixarien marxar. I a més Guardiola amb això és coherent, perquè sempre els ha dit als jugadors del City que quan un jugador no estigui content, doncs que pot marxar, i a sobre amb Bernardo estan molt agraïts, perquè ha donat... Crec que 70 temporades de molt bon rendiment, i si el jugador creu que ja posa punt i final a la seva etapa, pues, és la seva decisió i la respectaran.
D'acord, tenim la segona qüestió. Check, resol, bé resol, com a mínim, resposta. Tercera, l'últim episodi, l'últim Barça reservat, el Xavi Campos va parlar de l'interès del PSG, que també va enrere Bernardo Silva, però la dificultat, no?, perquè el City i el PSG no serien dos clubs que diríem, o com a mínim el City, gaires ganes de negociar i de traspassar-li un dels bons jugadors al PSG, no en tenen.
No, però bueno, ha canviat la història, perquè l'any passat Bernardo no tenia cap clàusula, i llavors el PSG sí que tenia que negociar amb el City. I de fet, el PSG va fer una oferta de 100 milions pel traspàs de Bernardo Silva, que el City
milions.
No va acceptar. Clar, aquest any hi ha una clàusula en el contracte i per tant no haurien de negociar. Una altra cosa és que el City parli amb Bernardo per seduir-li perquè accepti una altra oferta i no la del PSG.
Per seduir-li perquè accepti una altra oferta, que podria ser la del Barça, si el Barça pot pagar aquests 58 milions, 50 o els que siguin, perquè ara mateix això sembla impossible, però vaja, això, aquesta és una altra qüestió. Però és que aquí al Barça li ha sortit un altre rival que entrarà amb força també per Bernardo Silva. Quin és aquest rival?
Doncs el Bayern. Ja he parlat amb Bernardo, amb el seu representant, estan disposats a oferir-li un contracte llarg, amb molts diners, un projecte important, perquè ja vam veure ahir que, o abans ahir, que el Bayern és un autèntic equipàs, que aquest any no han sortit bé les coses, però que té grandíssims jugadors, que l'any que més volen reforçar per tornar a guanyar la Bundesliga i la Champions, i que donaran tot per fitxar-lo.
El Bayern de Múnich se'ns afegeix a la llista, això encara ho complica tot una mica més. És cert que amb el Bayern de Múnich tu tens aquí, bé, hi ha moltes coses en dansa, Araujo té una oferta del Bayern de Múnich, tu vols Kimmich, aquí hi ha moltes coses que poden entrar en una equació, però vaja, si el Bayern entra en força per Bernardo Silva, els diners els té.
Per mi és molt més necessari pel Barça Kimmich que Bernardo Silva. Lamine Yamal juga a la seva posició. No pots carregar-te la progressió de
Bé, home, però a veure, no, si pots fer jugar en una zona més interior.
Juga obert a la dreta.
També juga tancat per la dreta. O sigui, llavors, no el veig tan incompatible futbolísticament.
Però Kimmich sembla... és un forat que tens. Vull dir, és un jugador, una necessitat que el Barça té, que ara, està cobrint amb un central enguany.
Ara està jugant de lateral dret, Kimmich, però bueno.
Per final...
Bernardo Silva podria fer interior ofensiu.
I tant.
Si totes les discussions fossin futbolístiques, rai, aquí el tema està si el Barça pot igualar ofertes de PSG o de Bayern pel jugador, i no només les pot igualar, sinó les pot pagar, les pot assumir. Ja no parlo d'aquesta clàusula, que és evident que és per tots els clubs la mateixa, que són 50 milions de lliures, oi?
Eren clubs de fora de la Premier, Uri?
Sí, només per equips de fora de la Premier.
Però, clar, i aquí el jugador Oriol esperarà al Barça? Perquè això, ja saps que per fitxar pel Barça potser et trobes que fins al 31 d'agost no saps res.
Aviam, jo crec que en aquest cas tot depèn del Barça. Com t'he dit abans, per mi el Barça és la primera opció de Bernardo Silva, però falta veure si poden pagar el traspàs i si poden pagar una fitxa, que no et dic que sigui la mateixa que li està oferint el PSG o el Bayern, però que sigui competitiva. No.
Doncs veurem. De moment ja sabem que tenim una complicació més, com a mínim al Barça, que és que el Bayern de Múnich també ha parlat amb Bernardo Silva, el vol, farà oferta, tindrà els diners, i a partir d'aquí veurem el Barça del que és capaç de fer. Oriol...
El que està clar és que serà un d'aquests tres.
O PSG, o Bayern, o Barça.
Com a mínim sí. No hi ha el Madrid, que un dia el Bernat també va posar l'ensurt sobre la taula.
A mi em sorprèn que no hi hagi el Madrid amb Modric, amb l'edat que té, amb Kroos, que també, evidentment, serà...
Sí, que li falten migcampistes d'aquest perfil al Madrid. Té molt múscul i...
Sí, perquè els Ceballos... Bé,
sí, però Ceballos no...
No.
Valverde, no Camavinga i Tchouaméni són...
Molt més físics, sí.
Només ens faltaria el Madrid. Prou! Bé, ens quedem amb això. Ens quedem, de moment, amb el Bayern i el PSG, i a veure, anirem seguint el tema, el reservat i també el tot costa, evidentment, perquè Bernardo Silva serà un dels noms. No sabem si serà el nom de l'estiu, perquè és cert que Kimmich ara sembla que és com qui té més interès al Barça que per davant de Bernardo Silva, però tampoc li faria cap lleig. Oriol, merci, t'esperem aquí al reservat el pròxim dia.
Vindrem.
Vinga, adéu.
Ciao.
Doncs l'Oriol. I el que faré és parlar també ara amb el Campos, perquè sé que ens has d'abandonar el reservat, però abans ens has de parlar d'algú que és una de dels últims mesos la gran alegria del barcelonisme, a part de Lamine Yamal.
Pau Cubarsí, i a més en la setmana del Girona-Barça, Pau Cubarsí és amb Lamine Yamal la gran sensació del Barça aquesta temporada. Havia sortit del Girona quan era nen, perquè va venir molt, molt nen, és que encara és un nen, però vaja, la té 17 anys, va venir al Barça, si no recordo malament, amb 13, i abans havia jugat al planter del Girona. Doncs va estar molt a prop de tornar al Girona l'estiu passat. Abans que el descobríssim al gran públic, Jaume Marcets a banda, la resta del món tampoc teníem tant coneixement sobre Pau Cubarsí. Ens sonava el nom, però no ens esperàvem l'impacte que ha tingut
no,
i el que ha suposat la seva aparició.
Titular indiscutible.
A gran nivell. Es pot equivocar algun dia, evidentment, però és un central que amb 17 anys ens ha marcat, no? Damunt sí. Ens està marcant. Doncs no fa ni un any va estar molt a prop, però molt a prop de tornar al Girona, i això ho havies explicat alguna vegada al Tot Costa fa un temps. El que potser no sabíem era per què finalment no s'havia fet l'operació. Fa un any el Girona va atacar frontalment recuperar l'opció de recuperar Pau Cubarsí, i el seu director esportiu, Quique Càrcel, va organitzar una trobada amb els representants de Pau Cubarsí. El volíem, tot i que tenia 16 anys encara, el volíem pel primer equip del Girona, i li oferien l'horitzó Manchester City com a reclam, com a carmelet,
clar,
perquè veiés que l'aposta esportiva i econòmica era d'un club de primer nivell, però en primera instància, bàsicament perquè la normativa no li permet, havia de jugar al Girona. Això també havia passat amb Lamine Yamal.
Sí.
Doncs hi va haver una reunió a prop de Girona, ara farà un any, i d'aquella reunió el director esportiu del Girona, i diria que també els agents de Pau Cubarsí, van acomiadar-se amb la sensació que Pau Cubarsí tornava al Girona.
Perquè, clar, quan posen sobre la taula és trajectòria City i diners City.
Clar.
Condicions econòmiques.
Correcte. O sigui, l'horitzó City no és només esportiu? Un horitzó esportiu de primer club europeu, sinó un horitzó econòmic d'un contracte que està més a prop del que pot oferir el City a joves futbolistes que no pas el que pot oferir el Girona. D'acord? O sigui, seria tot amb l'òrbita Grup City, però per aterrar al Girona i formar part de la plantilla de Mitchell aquesta temporada al primer equip. Al final va anar-hi Eric García. Vés a saber si l'acaben fitxant fa un any, si hagués tingut l'impacte que ha tingut el Barça. Però saps per què no es va fer l'operació?
Per què?
Perquè quan li van plantejar a Pau Cubarsí, 16 anys, a punt de fer 17 o a prop de fer 17, bé, no tan a prop de fer 17, no, 16 anys i mig, sí, va dir que no. Que ell el que volia, i ho veia amb bones perspectives, era jugar al Barça, i que, tot i que era una proposta atractiva la del Girona, i era tornar a casa seva,
sí,
doncs preferia quedar-se al Barça.
Això encara ens agrada més.
Que la decisió va ser del nano.
No, i amb 16 anys, home, i que posi el City sobre la taula.
Amb 16 anys, el Girona et digui, seràs membre de la primera plantilla. Sí, sí. En aquell moment el Barça no estava ni al filial.
No.
Era juvenil. De fet, juvenil B.
Sí.
Fa un any estava jugant partits amb el juvenil B, Pau Cubarsí.
Sí, sí.
I... Sent cadet, eh? Encara
sí, sí.
Cadet.
I li ofereixen això amb aquesta perspectiva i diu que no, que es vol quedar al Barça. Déu-n'hi-do, quin tio, eh?
Doncs sí.
Doncs, Campos, vols marxar? Marxa. Et deixem sortir el reservat.
Gràcies.
Sí. Vinga.
Em deixaràs tornar-hi, eh?
Et deixaré tornar, gràcies, també, sí. De la maneta de l'Oriol, també. Tornareu els dos aquí. I seguirem parlant de fitxatges d'economia, de fair play. Xavi, que has tornat i tu t'agraden els números. Estan parlant de Bernardo Silva. Clar, Bernardo Silva, a veure, ara mateix és un somni, impossible pràcticament, perquè el Barça no té la norma 1-1, perquè hauria de vendre molts jugadors, perquè hauria de passar moltes coses per poder afrontar aquest fitxatge.
Sí.
Però som en aquell moment ara, no?, de fer càlculs,
estem
de fer el fair play.
Estem en el moment fair play, que serà un moment que s'allargarà fins a final del mercato, perquè encara que tornis a la regla 1-1, has de continuar generant fair play per poder fitxar qui vols. La 1-1, la 1-4 és quina quantitat pots fer servir. Llavors, en aquest pastís,
sí,
hi ha un nom que el Barça pretenia doncs fer servir per guanyar fair play, oh, estalviar-se salari i apuntar-se una plusvàlua, que és Serginho Dest. És un futbolista que aquest any s'ha revaloritzat molt al PSV Eindhoven, va marxar Sadik l'estiu passat.
Des del mercat d'hivern, que es parla aviam si, no?, si aconseguia un traspàs.
I ha fet molt bona temporada. Hem de recordar que va arribar el 2020. És l'últim fitxatge que fa Bartomeu abans de dimitir. Va arribar per 20 milions d'euros, li van fer 5 anys de contracte, 4 milions d'amortització, i ara estem en l'últim any de contracte. O sigui, aquest estiu és l'últim en què el Barça podia fer calés amb un traspàs. I era la tempesta perfecta perquè passés, perquè Serginho Dest ha multiplicat el seu valor al PSV Eindhoven, ha fet molt bona temporada. Què passa?
I comptava amb això al Barça.
I comptava moltíssim amb això. Llavors, què passa? Que hi ha hagut una lesió, sí, greu de Serginho Dest.
Sí, pobre.
Tot estava a punt per aquesta venda favorable, s'ha trencat els lligaments i tot s'ha anat a Norris. El Barça pretenia, a banda d'estalviar-se el salari, que no és baix,
més o menys quan estem parlant,
del futbolista, la quantitat no la tinc clara, però és zona mitja de la plantilla. Sobretot el que el Barça esperava fer una plusvàlua. Era treure 10-15 milions de plusvàlua. Comptant que només té 4 milions d'amortització, era una cosa més o menys senzilla si el PSV pagava 15 milions per ell. Però ara mateix, amb lesió de genoll, no saps quan tornarà, no saps com tornarà, el jugador està dirigit a marxar lliure, a quedar-se a Barcelona. El Barça ha de pagar el salari, ha de pagar l'operació. I és un jugador que és patrimoni del club, en
home,
certa manera.
Doncs,
i era un pla econòmic,
clar, a l'hora de calcular
que no tenia
play,
fissures.
Que vas tant al cèntim, això realment és un trasbals ara mateix.
Passes
no
de 10 quilos de plusvàlua i d'un salari estalviat a zero.
Perquè ningú s'ha plantejat recuperar-lo perquè jugui. Bé, quan es recuperis, clar.
Però és que ara té una lesió que
sí,
estarà
sí,
mesos.
Té contracte fins al 25.
Sí, pràcticament serà recuperar-se de la lesió i acabar el contracte.
Sí. Sí.
Ho dic perquè, a més a més, Serginho Dest està jugant de lateral esquerra al
PSV. Sí, però tu creus que tu el renovaries? Tu ara planteges una renovació.
No, és que desconeixia que el contracte acabava el 25. Dic, home, si et queda un any més, en fi, no ho sé, amb el rendiment que està donant a l'esquerra per continuar tenint a Cancelo.
No, però vaja, no serà opció. Bé, a l'esquerra torna Valde.
Sí,
tornarà de
doncs
la lesió.
A la dreta, on no tens lateral. Juga Koundé, normalment. Koundé. Vaja, que em sembla que era un jugador que, amb el rendiment que ha donat...
Què creus, que Cancelo no es quedarà?
No, tots em dieu que sí que es quedarà, cosa que jo em sembla al·lucinant, però vaja.
Vaja, però ja veurem, acaba de... El mercat sí. No, ni ha començat, però... Vaja, hi ha una curiositat, interioritat del vestidor, que ara ens explicaràs, que d'aquelles coses que a mi m'agraden, i a la gent també li agrada saber. Però abans, Bernat Soler, ostres, fa dos o tres reservats vam parlar del directiu responsable
Macià,
dels socis de l'àrea social, el Macià, i vam dir que vam comentar que no tenia una relació gaire bona amb Maria Elena Fort.
Bé, que havien tingut una, com a mínim alguna trobada a Twitter,
sí,
on defensaven postures diferents.
Clar,
respecte a una companya
dir,
de partit.
No
tenen Twitter
bones,
els dos?
Sí.
Ah, sí? Elena Fort té Twitter?
Ah, que és una ironia d'aquestes xing de Xavi Hernández. Bé, doncs, escolta, res a veure del que vam dir. Són superamics, són, diríem, la millor amiga o el millor amic a la Junta de Macià és Marina Fort. Jo crec que deu ser recíproc. Per tant, superamics i molt bona relació, tot i que és cert que en els comentaris que vam fer a Twitter, doncs allà no estaven d'acord amb una qüestió del partit de Junts, però vaja, la resta, superamics. I un altre dia us explicaré alguna cosa més de, del que vam dir aquell dia que relacionava amb Macià amb la Confederació de Penyes, però ja us explicaré també amb un altre reservat, perquè si no encara ens quedem sense temps per dir la curiositat del vestidor i el que ens volies comentar avui, Bernat. Què ens volies comentar?
Sí, bé, en les últimes setmanes s'ha comentat molt al voltant del reforçament que hi haurà a l'estaf tècnic del Barça, ja s'han dit els noms, però sí, posarem una mica de, en ordre tot aquest puzzle, perquè l'estaf del tècnic del Barça és molt ampli, gairebé arriben a 40 persones. Els podríem dividir entre els que es dediquen al tema futbolístic, que són els assistents, els analistes de vídeo, tota la part, diríem, que s'encarrega més de la pilota, però després cada cop hi ha una importància més gran de tota la qüestió física, que aquí inclouen des dels metges la nutrició i, sobretot, i aquí és on hi hauran els canvis o, com a mínim, les incorporacions, la fisioteràpia, és a dir, la recuperació de les lesions i la prevenció de les lesions, i també la preparació física, no? A la preparació física, el preparador físic que ja va portar Xavi és Ivan Torres, es manté, és un home de la seva confiança, que a més compta amb una mà dreta, que és Andrés Martín, que també ells s'encarreguen de la preparació física. Però dins la preparació física hi ha un apartat que és el treball de força, sí, que aquest no tenia ara mateix una persona especialitzada concreta, no? Ho anàvem fent entre tot el departament.
Et dic una cosa, em sorprèn que no hi hagués aquesta persona, quan és una feina tan important
era,
ara mateix.
I era,
no?
Va plegar.
Hi havia David Pozos. David Pozos hi era, va plegar.
Però, això, sí, però que no el substituïssin, vull dir, aquesta
bé,
temporada.
Bé, se'n va fer càrrec gent també externa, de centres reconeguts que porten aquest tema, el treball de força. I aquí és on entrarà la figura de Julio Tous, que és aquesta persona que ha treballat en molts clubs, que té un gran prestigi i que s'incorporarà per fer el treball de força.
Bastant bé d'ella.
Sí, és una, ja estem ja especialitzant tant el futbol, sí, sí, i la preparació, que ja necessitem uns entrenadors que s'encarreguen d'uns exercicis en concrets.
Home, l'entrenament de força és molt important, jo també el faig, sí, al gimnàs, és bàsic.
Doncs el Barça tindrà un gran especialista com és Julio Tous, amb qui s'està ja tancant la incorporació. I l'altre apartat, que és el de la fisioteràpia, és on s'ha d'incorporar ja de forma total, Raúl Martínez, que és aquest personatge, aquest fisioterapeuta que des de fa molt temps col·labora amb grans futbolistes sobretot de la selecció espanyola, molts d'ells del Barça, que fins i tot fa consultes externes amb el Barça, que un home de la seva confiança, un deixeble seu, que és Carlos Nogueira, està plenament integrat a l'estat
del
Barça, el de la Cueta, sí, però ara el seu mestre i el gran, diríem, gurú, que és Raúl Martínez, que és el que ja va anunciar Xavi, que s'incorporarà, tot i que ja ha estat treballant de forma habitual amb el Barça. Això ens deixa amb una incògnita, que és què passarà amb el cap dels fisioterapeutes actuals, que és Jaume Munill, que ja va ser repescat per Xavi, estava al futbol sala, el va repescar pel primer equip de futbol, però ara, com que ve Raúl Martínez, doncs ja veurem què passa amb Munill. Però, perquè us n'adoneu de la quantitat de persones que treballen allà dins,
sí, sí,
entren, surten, i que, evidentment, també entre ells doncs, hi ha les millors i no tan bones relacions i que fan que això també doncs, es vagin produint moviments.
Però en general, pels canvis que estaves explicant i que ha dit Xavi, jo pensava que s'havia identificat com un dels problemes la preparació física, però no, perquè els canvis van enfocats a les lesions.
La prevenció.
Més que, i a recuperació de lesions més que la preparació física.
Bé, potser amb el treball de força...
Jo també, que potser millores.
Jo només et dic que jo veig els Borussia Dortmund.
Són molt pocs.
Però aquests tios que els hi donen per esmorzar.
Volem
fixeu-vos
el mateix,
en les repeticions de les jugades.
De quina, ara que estàs parlant?
D'un partit de futbol, sí, X, sí, de gran nivell. Antigament, els jugadors, a la repetició no els hi voltava alguna cosa. Les cames,
sí,
hi havia alguna mica de tremolor.
Ara no.
Ara no. Ara, les càmeres lentes, les cames són roques,
però això
pedres.
Però això és el Barça també, estan fibrats.
Sí, 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 que és una cosa que és una gran diferència amb el futbol de fa 15 anys.
Sí, sí.
Recordo Figo, una repetició, i queia a terra i ballaven, sí, sí, una mica les carns amb una, sí, repetició, sí, sí, a càmera lenta. Ara mateix,
no, tu diràs,
som fibra pura.
Raúl Martínez, per cert, que has dit que està treballant externament aquest any o aquestes últimes temporades i ha cobrat. I crec que ha cobrat, jo ara no puc dir la xifra, però vaja, allà dins no...
Preu de crack.
Vaja, m'han dit que són quantitats que bastant elevades i hi ha generat algun comentari de dir, home, d'un-n'hi-do, d'acord que és un crac, però per ser treballador extern ha cobrat bastant. Però vaja, només que no tinc la quantitat confirmada, me l'han dit, però no, com no la tinc confirmada, tampoc la vull dir. La curiositat del vestidor.
Una cosa amable.
Una cosa divertida, divertida.
Número,
sí, va.
L'altre dia O sigui, ara els periodistes hem de fixar les xarxes socials perquè no hi ha zones mixtes, entrevistes costen un tou, etc, etc, etc. L'altre dia, Íñigo Martínez, que és molt actiu a les xarxes socials, va posar fotos de, del partit contra el València, també del moment passarel·la, que jo li dic, que és abans del partit,
sí, quan
veiem
vestits.
Condé vestit amb excentricitats, doncs en aquell moment Íñigo anava normal. El tema és que els comentaris del post d'Instagram, els seus companys li deien Ronaldinho. I jo vaig dir, Ronaldinho, Íñigo Martínez, que és central a l'esquerra. Ronaldinho era davanter. Que, quina cosa és? Pedri, Gavi, Sergi Roberto...
Ei, Ronaldinho!
Ronaldinho, Ronaldinho, tal. Sí. I llavors ens hem informat què ha passat, per què li diuen Ronaldinho internament a Íñigo Martínez. Llavors, és una història curiosa, que és que al vestidor del Barça hi ha un futbolí. Hi ha un futbolí de bar...
Com el del Girona,
per passar...
Sí, el vaig veure, el del Girona.
Per passar... No, el del Barça. Jo
no, el del Barça no ho sabia.
Per passar estonetes de lleure allà al vestidor.
Això deu ser la ciutat esportiva, no?
Sí, i l'Íñigo és el rei de la pista, és qui millor juga al futbolí. Mm. I clar, hi ha aquesta conya. I per què és tan bo Íñigo, pregunto jo al futbolí. Jo intento saber...
Feia campana de petit.
Que no. O sigui, és una qüestió de veterania i de terreny. Mm. Jo m'imagino Íñigo Martínez, que és basc, cultura de bar, cultura de taverna, jugant al futbolí i acumulant moltes hores de recorregut que Pedri, Gavi o jugadors més joves no tenen. I aquí està.
Per tant, és el crac del futbolí.
És el crac del futbolí.
I com que és un crac jugant a futbolí, doncs Ronaldinho una mica...
Sí, en fi, sí, aquesta és la curiositat.
Hauríem d'anar descobrint quins sobrenoms es van... Perquè n'hi ha més, de sobrenoms dins del vestidor.
Sí, sí.
I hi ha
jugadors... Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.